12 minuts i seran les 3. Anem als esports. Anglaterra-Itàlia serà la final de l'Eurocopa després que ahir els anglesos es van classificar per la final amb un gol de penal dubtós contra Dinamarca a la pròrroga. Els dos equips arribaran a la final de diumenge després d'un torneig impecable, encara que el fet de jugar a Wembley pot atorgar el paper de favorit als anglesos. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
La pressió ambiental pot ser decisiva en el partit i també l'arbitratge, com es va veure ahir mateix.
Anglaterra jugarà per primer cop a la seva història una final d'una Eurocopa i per segona vegada una final d'un gran torneig després que ara fa 55 anys disputés la final del Mundial, l'únic títol aconseguit per ara pels anglesos. I tornarà a ser a Wembley, el mateix escenari on precisament va jugar la seva única final i on també, com ara, la polèmica no hi va faltar. Llavors va ser un gol fantasma a la pròrroga concedit per l'àrbitre que els va donar la victòria a la final davant Alemanya. I aquest cop, un penal més que rigorós, assenyalat per l'holandès McKelly, també a la pròrroga que deixava els danesos fora del camí de la final. Aquest cop, però, i a diferència del Mundial del 66, hi havia VAR, però aquest no va qüestionar la decisió arbitral. Un penal rigorós i que segurament no s'hauria d'haver concedit, ja que en el moment de l'acció de la jugada hi havia damunt del terreny de joc dues pilotes, fet que el reglament no permet. Sigui com sigui, Anglaterra jugarà la final davant Itàlia després de fer un excel·lent torneig i de penal rigorós al marge, ser superior ahir a Dinamarca en moltes fases del joc. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Trippier, valorava així la classificació.
It was a thrilling game. It doesn't matter how we win it.
Ha estat un partit emocionant. No importa com l'hem guanyat. Era la pròrroga, però tenim tanta qualitat a la banqueta com per sortir de titulars. Avui teníem jugadors que ho han demostrat. Tots estem molt contents i orgullosos de fins on hem arribat com a equip. I un altre cop el suport ha estat absolutament increïble aquesta nit.
A l'altra banda, Dinamarca, una de les grans alegries d'aquesta Eurocopa, un equip que ha anat superant obstacles des del primer dia, com ara quedar-se sense el seu millor jugador, Christian Eriksen, al primer partit, i que ha estat molt a prop de repetir la gesta que ja va fer el 1992. El blaugrana Martin Braithwaite no amagava la decepció.
Ara mateix estem molt, molt decebuts. Hem viscut moltes coses fantàstiques i hem experimentat moltes coses fantàstiques. Però ara mateix només sentim decepció. El suport ha estat increïble. Vam sentir com ens donava suport tota la nació. Ha estat emotiu per tot l'equip. És increïble ser danès i formar-ne part. Però ara mateix estem decebuts. Volíem jugar aquesta final, per tant, és una gran decepció.
Diumenge, per tant, Wembley tornarà a viure una final amb Anglaterra com a protagonista. Aquest cop, però, serà de l'Eurocopa i davant Itàlia.
Doncs mentre s'esgoten l'Eurocopa i la Copa Amèrica, el Barça intenta solucionar el límit salarial que l'imposa la Lliga Professional de Futbol per donar cosa a la plantilla del primer equip masculí. Mentrestant, l'equip femení, però, ja ha quedat configurat amb tres noves incorporacions. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
L'últim fitxatge ha estat la defensa central basca Irene Paredes, que ara jugava al Paris Saint-Germain.
Sí, excapitana del Paris Saint-Germain, que ha signat contracte per les properes dues temporades. Té 30 anys, és una central autoritària nascuda a Guipúscoa i que va debutar a primera divisió amb la Reial Societat amb 17 anys i que, a més, després va triomfar a l'Atlètic Club de Bilbao. I ara jugava a França amb el Paris Saint-Germain, amb qui es va enfrontar el Barça aquesta mateixa temporada. Per tant, és una jugadora que té molt vist el Barça i que ha anat veient perfectament la seva evolució.
Sí, es un equipo totalmente diferente al que me enfrentaba cuando yo estaba en el Athletic hace ya más de 5 años. Todo el mundo puede ver cómo ha crecido, cómo a nivel de club, a nivel de individualidades, las jugadoras. Les he sufrido. Pero bueno, al final se ha visto los resultados que han tenido y bueno, pues estoy contentísima de estar aquí.
Un fitxatge que es va tancar ja fa mesos i que s'ha anunciat oficialment avui i s'uneix al d'Ingrid Engen, al de Fridolina Rolfo, com a reforços del conjunt que dirigirà Jonathan Giraldez. Un reforç per línia, és una central, una migcampista i un extrem. No s'espera a hores d'ara cap incorporació més, tot i que ja sabem que el mercat és obert i sempre poden haver-hi moviments interessants. Però en principi des del club donen per tancat els reforços a les plantilles, i no només a la plantilla i no només els reforços, sinó que també les sortides. Keira Hamraoui ha marxat, Vicky Lozada també. En principi, cap més moviment important. Potser alguna jugadora de les joves, com la Ia Codina o Gio Queiroz, marxarà cedida, però cap canvi important al primer equip, tret del que ja sabem, que ha estat a la banqueta amb Jonathan Giraldez i que ja ha decidit també una cosa que hi havia sobre la taula, que és el futur de Cissat Oshoala, i que ja ha comunicat a la Secretaria Tècnica que creu que Cissat Oshoala té lloc en aquest equip, que és un perfil alternatiu i que ell li traurà rendiment. Per tant, Oshoala, que es quedaria a Barça.
Passat al Paris Saint-Germain, l'equip del que ve, la basca Irene Paredes, també ha presentat avui el fitxatge de Sergio Ramos. L'exjugador del Sevilla i del Madrid signa per dues temporades. El club parisenc, el PSG, l'ha presentat a les xarxes socials amb un vídeo.
És un dia molt especial. Estoy muy feliz d'haver firmado por el Paris Saint-Germain. Es un cambio muy grande en mi vida, es un reto nuevo, pero estoy orgulloso del paso que he dado y vengo con la ilusión de trabajar y de ganar, que creo que es lo que mejor define a este club.
I fora del futbol, el torneig de tenis de Wimbledon arriba avui a les semifinals femenines i les del torneig de dobles, on hi ha el català Marcel Granollers. La desfeta ahir de Roger Federer, superat per un sempre humiliant 0-6 en el set que significava el seu comiat del torneig, obre moltes incògnites sobre el seu futur. Jordi Túria, bona tarda.
Bona tarda.
Federer té 39 anys. No té clar tornar a Wimbledon l'any que ve i les expectatives del joc de Tòquio tampoc no es veuen gaire clares.
Mai un jugador de la seva edat havia arribat a uns quarts de final de Wimbledon. El mes que ve farà 40 anys. I a més encara no s'ha recuperat del tot d'una doble operació al genoll dret. A Roland Garros va guanyar 3 partits i es va retirar. A Wimbledon ha arribat als quarts de final. Ahir va perdre amb Hubert Hurkacz i la pista central de l'All England Club plena vessar el va acomiadar com el que és, un gran campió. I sospitant, potser, que no el tornaran a veure més en aquest escenari.
I really don't know. My goal, no ho sé, l'objectiu inicial, com ja sabeu, era jugar l'any passat i després intentar jugar un altre Wimbledon. Però això ja no passarà per culpa de la pandèmia. He pogut jugar aquest any, per la qual cosa estic molt content. Com he dit, amb tot el que ve després de Wimbledon, ens hem de seure i parlar-ne. L'únic clar és que Wimbledon enguany ja s'ha acabat. Per decidir el futur he de trigar encara uns dies. Take a few
days. Feia 19 anys que no perdia un partit per 3 sets a 0 i ningú no li havia fet un 6 a 0 des de Rafa Nadal a la final de Roland Garros del 2008. Si parlem de pistes d'herba, no havia perdut cap set per 6 a 0 en aquest segle. L'últim cop va ser a Queens el 1999. Ara haurà de reflexionar, com diu ell mateix, sobre el seu futur, però ho haurà de fer molt ràpid, ja que forma part de l'equip suís que ha de disputar els Jocs Olímpics de Tòquio.
Aquest mateix s'ha fet la presentació del Rally Catalunya, que enguany torna a ser vàlid pel Mundial de Rallis. Es manté el recorregut per les comarques de Tarragona i serà una prova totalment d'asfalt. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això, per tant, vol dir que deixa de ser un rally mixt, que compaginava trams d'asfalt amb trams de terra.
Es disputarà del 14 al 17 d'octubre i serà 100% d'asfalt per complir la nova normativa de la Federació Internacional d'Automobilisme, que exigeix un únic tipus de superfície per a les proves del Mundial. Ja s'havia fet anys enrere tot per carretera, però la 56a edició del Rally Catalunya inclou molts trams inèdits i d'altres de modificats. Són 19 trams, una mica més curts que en anteriors edicions, dels quals 10 són diferents i un total de 306 quilòmetres i mig. Un dels trams inèdits és el que va de Gavadà a Vandellòs, una especial més curta amb un port de muntanya al Coll d'Humet, a meitat del recorregut, i la Granadella, dissenyat a la carretera de Flix al Soleràs, que a meitat de tram enllaça amb una carretera més estreta i amb molts revolts. Jordi Barrabés, director de l'àrea esportiva del RAC, organitzador de la cursa, parla de quins poden ser els nous trams estrella del rally.
Tenim el punt de la rotonda de Riudecanyes i jo crec que el tram de la Granadella, aquest tram, a veure com, quan el veguin els pilots, què n'opinen, però crec que pot ser un lloc que pot marcar una mica a ser un tram sempre ells una mica el clau, sobretot de la jornada del divendres.
El jove pilot català Jan Solans, de 23 anys, campió del món júnior amb Citroën, serà un dels participants.
Hi ha massa ral·lis de la terra a tot arreu del món i feia falta un ral·li d'asfalt aquí a Catalunya, a més doncs, que són carreteres amples que poden ser en certa part una mica com si fossin un circuit que donen molta velocitat als cotxes i que sens dubte seran molt espectaculars.
El Rally Catalunya no puntua aquest cop per al Campionat d'Espanya, però sí per al Mundial Júnior. Es manté a la base de Salou i el Parc d'Assistència i el Centre de Premsa PortAventura.
El govern del Japó ha decretat un nou estat d'emergència a Tòquio, que durarà tots els Jocs Olímpics, des del pròxim dilluns fins al 22 d'agost. Això podria comportar la celebració de les competicions a porta tancada. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
L'anunci ha coincidit amb l'arribada a la seu dels Jocs del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach.
El primer ministre del Japó, Yoshihide Suga, ho ha anunciat després de reunir-se amb el comitè de govern que gestiona la pandèmia. S'endureixen les restriccions als comerços, s'impedeix el consum de begudes alcohòliques als restaurants. En principi, els organitzadors no descarten que les proves s'hagin de fer a porta tancada, sobretot les nocturnes i les cerimònies d'obertura i clausura. Sentim el primer ministre japonès.
Tot i que el nombre de pacients greument malalts i les taxes d'ocupació dels llits hospitalaris s'han mantingut en un nivell baix, s'ha de tenir en compte l'impacte de les noves variants. Hem de reforçar les mesures per evitar que les infeccions es tornin a propagar a la resta del país. En vista de la situació, decretarem l'estat d'emergència a Tòquio i el prorrogarem a Okinawa fins al 22 d'agost.
Avui ha arribat a Tòquio el president del COI, Thomas Bach. Tòquio ha enregistrat avui 900 casos nous de Covid.
I el Tour de França, després de l'etapa d'ahir, que va pujar dues vegades al Mont Ventoux, ens trobem avui davant d'una etapa gairebé plana preparada per sprinters o aventurers que vulguin un dia de glòria. Si Mark Cavendish aconsegueix la victòria, igualarà a Eddy Merckx com el corredor que té més victòries d'etapa al Tour. 34. Són 160 quilòmetres, en final a Nîmes, amb Tadej Pogacar com a líder, 5 minuts i 18 segons d'avantatge sobre Rigoberto Urán i 5.32 sobre el danès Vingegaard. Enric Mas és ara 8è a 7 minuts i 11 segons del lideratge.